Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure parlarem de l'ordre i el desordre a la feina, a casa, sobretot durant aquesta època de pandèmia. Quin és el mètode Marie Kondo a la feina i fins a quin punt la felicitat treballant depèn de l'ordre? Diu el doctor en comportament organitzatiu per la Universitat de Michigan, Scott Sonesheim, que quan vivim sota una muntanya de coses, informació i tasques, perdem el sentit del control i la capacitat de triar. Incapaços de prendre la iniciativa o d'escollir les nostres accions, oblidem que treballar és un mitjà per arribar als nostres somnis i aspiracions i perdem l'amor per la feina. Sonesheim sap de què parla. Com ho sabem, tots els que d'una manera o una altra hem treballat en algun moment o en alguna temporada envoltats de desordre. El control de l'ordre, l'harmonia que ens envolta, és important per poder-nos centrar. Aquesta és, en part, la filosofia de l'art del Feng Shui, que millora el benestar de les persones perquè aconseguim una vida més plena i feliç. Ho saben les nostres convidades d'avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Volem aprofundir sobretot en el mètode de Marie Kondo, que juntament amb Scott Sonesheim acaba de publicar el llibre La felicitat a la feina, que ha editat ara. Marie Kondo, experta en endreça de renom internacional, ens convida a submergir-nos en un món que ens permetrà de treballar millor, ja sigui a l'empresa o a casa. El llibre respira alegria i optimisme i deixa les coses clares. Diu, quan hagis acabat el procés d'endreça, la teva actitud mental, el teu comportament i les eleccions que facis hauran canviat i, com a resultat, la teva vida s'haurà vist sotmesa a una transformació espectacular. Recordem que Marie Kondo proposa conservar només les coses que ens fan feliços. Primer les triem i després les endrecem. Un cop has triat només les coses que et fan feliç, diu, ha arribat l'hora de desar-les. Per a l'emmagatzematge hi ha tres regles bàsiques, segons aquesta experta. Regla 1, designa un lloc per desar cada cosa i fes-ho per categories, perquè si no hi haurà l'efecte rebot. Regla 2, fes servir capses i desa les coses en vertical. Regla 3, com a norma, al capdamunt de la taula no hi va res. Res damunt la taula, res a l'escriptori. És una superfície de treball, diu Marie Kondo, i no un contenidor de coses. Avui a l'Ofici de Viure, el mètode Marie Kondo a la feina.
Bert Hellinger. L'amor és una part de l'ordre. L'ordre precedeix l'amor, i l'amor només pot desenvolupar-se en el marc de l'ordre.
Hola, sóc Sandra González i sóc interiorista de l'empresa Syncro de Barcelona. Sobre l'ordre dels espais de treball, penso que s'hi repercuteix clarament en els treballadors. L'ordre i una correcta organització permet treballar amb més comoditat, aconseguint que els treballadors realitzin les seves tasques amb més concentració i amb una actitud més positiva. Això es tradueix en un increment de la productivitat i dels beneficis de l'empresa. A més, reduïm el risc de patir un accident laboral. A l'hora de dissenyar un centre de treball, a part de l'estètica i la decoració, cal buscar funcionalitat i confortabilitat. En una base inicial, hem de poder identificar totes les causes del desordre i aplicar un pla d'actuació que permeti als treballadors treballar en les millors condicions. Per exemple, podem definir els usos de cada espai, establint zones de treball, de reunió, d'emmagatzematge, de circulació, etc. També és important que cada cosa tingui el seu lloc i així evitar la pèrdua de temps en buscar el material i eliminar totes aquelles coses que siguin innecessàries o que produeixin distraccions. A més, també hem d'atendre altres aspectes relacionats, com el mobiliari, els accessoris d'organització i classificació, els equipaments, la il·luminació i la resta d'instal·lacions necessàries que ens permetin generar un ambient de treball més òptim. En definitiva, treballar en un espai més ordenat sí que influeix positivament i la visió externa d'un interiorista ens pot ajudar a assolir els objectius de l'empresa.
L'ofici de viure.
un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, l'ordre a la feina, el mètode Marie Kondo a la feina, amb Isabel Calpe Rufat, amiga del programa, doctora en antropologia, professora de Qigong. Isabel, ben retrobada.
Sí.
Gràcies per ser amb nosaltres. L'Astrid Izquierdo és experta en Feng Shui, fundadora i directora de l'Espai Sincronia Integral. Astrid, ben retrobada. Gràcies.
Moltes gràcies.
I gràcies també a través del Zoom, Marc Ferrer, per acompanyar-nos. Marc, benvinguda.
Gràcies, Gaspar.
Coach, gràcies. Investigadora, exploradora de l'autoconeixement, s'ha format en Marie Kondo i és creadora del concepte Ordre Teràpia i del Clash Flow. Anem per feina, perquè, i mai millor dit, perquè en tenim molta de feina i tenim molts conceptes dels quals volem parlar per ser útils en un moment en què molta més gent que abans treballa des de casa. Per tant, com sempre, l'Ofici de Viure vol ser útil. Estem sentint una notificació de la Mar Ferrer en aquests moments a través del Zoom, o a través del Zoom del seu ordinador, dient. Perquè, efectivament, la Mar es troba, suposo, a casa, com tantes oients i tants oients. Efectivament, tots hem de treballar més des de casa i l'ordre pot ser un obstacle. I ordenar fins a quin punt pot ser útil, ens ho preguntem avui. Mar, tu dius que durant el teletreball la situació ideal és disposar d'una habitació dedicada específicament a la feina, que el cervell ha de poder distingir entre feina i oci, entre allò que és personal i el que és professional, i que, per tant, hauríem d'habilitar, si podem, un lloc exclusiu que ens facilitarà aquesta tasca, oi?
Exacte.
El que passa, sí, que la realitat és una altra.
Sí, és el que t'anava a dir, no? I crec que la situació de confinament ha posat de manifest moltes de les mancances que tenen els espais que habitem habitualment, no?, de casa nostra. Aquesta és la situació ideal, i si no, la situació real és una altra, i llavors si no podem trobar aquest lloc específic per treballar, sí que hem de buscar la manera de delimitar-ho, no?, de dir, doncs, agafo un lloc a ser possible que no sigui una zona comuna, però si tampoc no és possible, doncs buscar aquell petit racó dins de la sala, o a lo millor pues, ha de ser a la cuina, depèn de la vivenda de cadascú, no? Però que el cervell pugui distingir que aquest espai, en aquest moment, jo estic treballant.
Ah, el dormitori no el recomanes?
No el recomano. I ara aquí ve la meva experiència personal, perquè, i l'Astrid ho sap, perquè a mi m'ha fet l'estudi de Feng Shui a casa, doncs jo no tinc més remei que tenir-ho en el meu dormitori. Així que millor excepció que la meva no hi ha cap.
No deus estar parlant des del llit, ara.
No, que aquesta és l'altra. Dir, bueno, però si no puc delimitar, doncs com a mínim treballo no des del sofà i no des del llit, no? Sinó habilito una cadira i una taula per poder tenir-ho, i això és el que jo tinc en el meu dormitori en aquest cas. Però realment s'ha d'intentar en la mesura del possible de no fer-ho, no? I a vegades doncs habilito la zona del menjador quan estic més sola. Sí.
Sí. Astrid, on aniria bé que treballessin des de casa, si pot ser?
Bé, com estem veient, hi ha situacions molt complicades. De fet, quan no hi ha un altre espai, el dormitori, si s'adapta bé, com és en el cas de la Mar ens va molt bé amb aquest exemple, perquè s'ha de veure una miqueta la ubicació de la cadira, de la taula, per tal de no desgastar-te. El millor lloc depèn de cada situació. Però, com deia la Mar, doncs si tens una habitació que puguis estar tu sol i que sigui només que la seva funció sigui el treballar, doncs aquesta és la situació ideal, amb una casa. Si aquí no pot ser, doncs hem de veure, depenent de cada persona, l'espai que té, des del menjador. Jo aquí el que recomano quan s'han d'utilitzar espais comuns és pactar horaris. Pactar horaris, és a dir, si hi ha dues persones que han de treballar i no hi ha espais individuals, doncs posar uns horaris i que es respectin.
Tu avui has penjat a Instagram el teu espai de treball, en què expliques que els punts que tu destaques d'aquest espai de treball, Astrid, són ordre, l'esquena protegida, plantes, combinació harmònica de colors, formes i materials, fusta, foc, terra, metall i aigua i parets blanques, i que això t'afavoreix la concentració, el rendiment i molta inspiració.
Sí, Moltes vegades, sobretot ara en aquesta època de confinament, la gent m'ha preguntat moltíssim per xarxes com poder habilitar el seu espai, perquè realment hi havia situacions molt complicades de desconcentració, d'estrès, no? El Feng Shui que recomana és no barrejar funcions, és a dir, delimitar moltíssim cada funció que tu fas, que sigui realment per treballar la concentració, per això deia. És a dir, si la casa és la que és i els espais han de ser comuns, delimitar horaris. I per altra banda, en el meu cas, jo tinc un espai que és només per mi, que és el meu estudi, el tinc dins de casa, és una habitació que jo tinc. Doncs sí, les parets blanques estimulen la concentració. És un color que la gent em demanava molt, no? I les parets, perquè de cop a la gent li han entrat ganes de pintar, d'arreglar casa seva, no? En el moment en què ens hem hagut de quedar dins de casa, ens hem adonat de la importància de l'efecte que té, sigui positiu o sigui, en molts casos, negatiu. Per treballar, el color blanc és el millor a nivell de parets, perquè és el color que té a veure amb l'element metall segons la filosofia del Feng Shui, i és el que t'ajuda més a la concentració. No tenim molts elements estimulants i simbologia positiva, és a dir, que et connectin amb sensacions positives, amb imatges, per exemple, que tu tinguis, que on has assolit algun objectiu que... Aleshores, és buscar aquestes petites accions que, sumades, el que fan és que treballes molt millor.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de la felicitat a la feina, podríem dir-ne també la felicitat, doncs, a casa en època de teletreball. Diu la Mar Ferrer, que també és la creadora del Kalash Flow, que té dos vessants principals, un de pràctic i un de més simbòlic, el Kalash Flow. Pel que fa al primer, la Mar assegura que és una de les solucions més efectives per mantenir l'ordre a casa, perquè dona resposta a dos principis bàsics de l'organització. Qualsevol superfície horitzontal de casa nostra atrau el desordre, qualsevol superfície horitzontal de casa atrau el desordre, i dos, tenim tendència a ocupar tot l'espai de què disposem. Ens ho pots explicar una mica, Mar?
Sí. Bueno, el Kalash Flow va ser una cosa que va néixer inconscientment a la meva feina anterior, o sigui que va néixer amb una feina presencial, i perquè, bueno, doncs, no podíem deixar res a sobre de les taules, ni documents, ni llistats, manuals de consulta, per un tema de confidencialitat, no? Jo sóc una persona molt pràctica i a mi em feia, doncs, això de cada dia que em quedava a mitges de la feina, no? Continuar i deixar les coses al seu lloc i tornar-les a agafar, doncs em feia molta mandra, no? I ho trobava una pèrdua de temps bastant important, no? Per tant, jo tenia un calaix buit on quan finalitzava la meva jornada, agafava tots aquells manuals, documents o el que tingués, inclús amb el bolígraf o el subratllador, i ho deixava al calaix. L'endemà, doncs, clar, en dos minuts ja tornava a estar amb el punt on m'havia quedat. Al passar, quan deixo la meva feina en una entitat financera i començo a treballar des de casa, doncs em trobo amb aquesta casuística que tinc també la meva taula a dins del meu dormitori, i que, clar, haig de respectar i delimitar molt, no puc tenir coses a sobre de la taula, com bé deies al principi, que també és un dels principis que comenta Marie Kondo, no? Les superfícies són superfícies de treball i acabem tenint...
No és un contenidor de
exacte,
coses.
Exacte, no? Per mi, jo acostumo a dir que semblen expositors, no? Per exemple, també a la cuina. Llavors, qualsevol superfície horitzontal és un focus de caos, no? I amb això, doncs, són taules, són prestatges, són marbres o qualsevol cosa, no? Per tant, el fet de jo treballar des de casa, vaig pensar, doncs, també em faig un calaix totalment buit quan plego al migdia, doncs, per dinar, o perquè a vegades també he fet servir la taula del menjador, no? I si no podem dinar, doncs un moment que jo pugui recollir-ho tot i després tornar una altra vegada a agafar el fil per on estava de la feina, no? També s'ha de tenir en compte que és un espai transitori, puntual, vull dir, no comencem allò a fer el calaix desastre, és dir, és quan estem treballant en projectes que no finalitza l'endemà, no? Jo estic creant un taller, o estic creant un contingut, o estic fent qualsevol cosa que dura més enllà de 2-3 dies, doncs aquesta és una solució molt efectiva, que, com deies, no? De les superfícies.
Diu,
i després
sí.
També l'altre principi, no? Que és el de que tenim tendència a ocupar tot l'espai, igual que tenim tendència a que a gastar el que tenim disponible, no? Que les nostres despeses s'adapten als ingressos que tenim i que també en qüestió del temps, no? Si designem un període de temps en una tasca, és aquell el que farem servir, si no més. No? Llavors, amb l'espai passa exactament igual, tenim tendència a acumular. No? I si no pensem, doncs, quan vivíem a casa dels pares, no? En un espai més petit, passem a una casa més, no? Amb una mica més d'espai, cada vegada més, i ens anem expandint. Llavors, és un consell pràctic que recomanem tots els organitzadors d'ocupar entre un 70 i un 80% de l'espai disponible, no? Llavors, aquí donaria resposta a aquest altre principi.
Vols afegir alguna cosa, Astrid?
Sí, respecte al calaix flow, quan a vegades, que jo també ho recomano arrel d'escoltar tant a la Mar, no? I jo també ho vaig posar en pràctica. En molts casos la gent em diu, no tinc un calaix, doncs llavors fer servir una caixa contenidora, si has de treballar en el menjador perquè no tens un altre lloc, agafa una caixa i que sigui la teva caixa on tens tot el que necessites per treballar. Llavors és molt més fàcil recollir-ho i ho tens contingut en una caixa que la guardes en un armari i ho pots fer servir d'una forma molt més ordenada i més pràctica.
Diu Marie Kondo, pel que fa als escriptoris, la felicitat que dona un escriptori endreçat pot arribar a ser força addictiva. Confesso, però, que no fa gaire que he començat a mantenir el meu en ordre. Un dia una seguidora va venir a saludar-me mentre treballava amb el portàtil en una cafeteria. Em va fer tanta vergonya que veiés com tenia l'escriptori de desendreçat que des d'aleshores l'he mantingut sempre en ordre. Dedueixo que deu ser l'escriptori de l'ordinador, no? Deu voler
dir. Sí, la pantalla.
També,
sí.
O sigui, l'escriptori digital també estaria bé tenir-lo en ordre? Sí?
Home, per suposat. Sembla que el núvol no ocupa, però el núvol al final fa tormentes, eh?
Val. Però, és a dir, efectivament, voleu dir que un escriptori digital en desordre seria sinònim de confusió, no?
Sí, i a més a més enlenteix. Enlenteix el
trobar les coses, els arxius, etc.
Trobar-los i enlenteix el sistema. A vegades va lent a l'ordinador de tanta cosa que tens, i sobretot si, clar, si tens l'escriptori, que el primer que fas a l'escriptori de l'ordinador és veure que està carregat de carpetes, ja d'entrada t'atabales.
Val.
Per tant, és un tema de començar amb més energia, per tant, millor ordenar-ho.
Què en pensa de tot el que estem dient la Isabel Calpe Rufat? Estem parlant d'ordre i de desordre ara mateix.
Sí. Em feia pensar ara la Mar quan parlava d'aquest 70% en la idea de l'harmonia del ple i el buit, no? Quan busquem l'ordre estem buscant també l'harmonia. I llavors és interessant, doncs, que tinguem present que un espai, perquè sigui harmoniós, ha d'haver també una zona de buit, no? Com en les grans pintures xineses, on quan es fa la pintura hi ha una part plena i una part buida, i justament el buit, no? La part buida, és la que crea aquesta harmonia, no? Llavors això ho podem aplicar també a tota aquesta metodologia de l'ordre, tenir present que sempre en l'espai ha d'haver zones buides, no? Bé, l'ideal de l'escriptori efectivament pot ser una taula rasa, no? Que no hi hagi absolutament res amb l'escriptori. Jo amb això sí que tinc una experiència amb l'escriptori virtual, i és que jo justament tenia molts arxius també a l'escriptori, i fa un temps vaig trobar un consell molt senzill, no? Molt simple, que era reduir totes les carpetes de l'escriptori a una sola. O sigui que quan tu obris l'escriptori només hi hagi una carpeta. I ho vaig fer. I clar, l'experiència és d'una eficàcia absoluta, perquè clar, quan obres l'escriptori hi ha tantes carpetes, és el que deies tu ara fa un moment, Astrid, no?
T'atabales,
però a més perds molt de temps buscant-les, no? I en el moment en què tot es posa en una carpeta, automàticament queda ordenat, no? I això és una mica també aquest concepte de crear, doncs, aquests contenidors o aquests calaixos, no? Per posar les coses, que en l'espai virtual passa exactament el mateix. L'ordre, al cap i a la fi, és trobar, és una mica el principi de la Marie Kondo, no? De trobar aquells espais on posar les coses. Amb l'espai virtual passa exactament el mateix. Si tu tens les carpetes, no? Per col·locar les coses, doncs allò crearà l'ordre perquè tens l'organització per anar creant aquest ordre. No?
Mar?
Sí, exactament. Estic molt d'acord amb el que diu la Isabel també, no? Perquè el tema digital és, o sigui, jo he treballat amb escriptoris, he anat a una empresa que tenia un escriptori ple de documents que on cadascú posava el que fos, i allò és soroll visual, no? I allò és un focus de distracció. Al final, el que no et permet és concentrar-te, no? I aquesta tècnica, la Isabel diu una carpeta, jo màxim recomano tres, perquè després hi ha qui té un excés d'ordre que comença a fer tantes carpetes que al final t'estàs mitja hora obrint en quina carpeta, i una carpeta dins d'una altra carpeta i una altra carpeta, no? I evidentment cadascú ha de trobar el seu sistema, de lo que funcioni per cadascú. Però, bueno, una carpeta està molt bé, jo màxim recomano tres, perquè si no també ens dispersem, i el que es tracta al final és de trobar les coses el més ràpidament possible, no? I ser eficients i productius amb consciència, sobretot.
Jo vull afegir, a més, a ordre en l'escriptori, i anem una miqueta més enllà i busquem una imatge, i posem una imatge en el nostre escriptori personalitzada, que ens motivi, que ens il·lusioni, que ens faci posar foc en el nostre objectiu, en el que ens mou de veritat.
Pep Guardiola. El secret d'un bon equip és en l'ordre. Que tots sàpiguen què cal fer.
Diu Marie Kondo, si treballes a casa, tracta els objectes relacionats amb la feina i els personals per separat. Per exemple, si tens llibres i documents relacionats amb la feina i d'altres que no, identifica només els primers per ara i centra't a endreçar aquests, i deixa la resta per una altra ocasió, quan estiguis a punt per posar ordre a casa. Si tens un estudi o un taller propis, els principis són els mateixos, però, segons la quantitat de coses que s'hi acumulin, l'endreça et pot portar més temps. I un altre aspecte que ens ha cridat l'atenció d'aquest felicitat a la feina és l'efecte rebot, del qual parla Marie Kondo. No estem parlant aquí de cap dieta, sinó d'endreçar l'espai de feina o casa. L'efecte rebot és conseqüència, diu Marie Kondo, d'haver-se pres la molèstia de posar ordre, però sense haver decidit on va cada cosa. La gent no sap on desa les coses quan les ha fet servir, i això vol dir que aviat tornarà a tenir l'espai desendreçat. Què en penseu de l'efecte rebot?
Home, jo, a mi em fa molta gràcia perquè és ben bé així. Això és com un exemple, no? Quan un vol endreçar perquè et ve visites, venen visites a casa i tens la casa feta un cristo i llavors, bueno, comences a endreçar i posar-ho tot on, no? Dins d'armaris sense pensar on estàs posant. I això jo crec que més d'un se sentirà identificat amb aquest exercici, no? Llavors, evidentment, això no és ordre, això és un efecte rebot que després, quan obres l'armari, t'esclata la cara, no?
Sí, Mar?
Jo crec que un dels punts forts del mètode Kondo, que és la invitació a fer l'ordre per categories, és el que promet que no es produeixi aquest efecte rebot, no? Perquè jo, moltes de les persones que venen a mi perquè les ajudi amb el seu procés d'ordre, és perquè aconsegueixen endreçar, n'hi ha que no es posen, però qui aconsegueix endreçar, al cap d'uns dies torna una altra vegada a estar igual, no? Si tu comences a fer un procés d'ordre més conscient, anar una mica més enllà, que és la invitació que jo faig amb el tema de l'ordre teràpia, no? Per així dir-ho, és aquest prendre amb consciència l'ordre, no ens oblidem que és una presa de decisions constants, què em quedo, què se'n va, i on ho deixo, no? I com el faig servir, no? I llavors crec que aquí és una de les coses més importants, no? El treballar per categories, el que facilita que l'ordre es mantingui en el temps, sigui sostenible en els resultats.
Sí, quan estem parlant d'ordre i d'harmonia, estem parlant en el fons, Isabel Calpe Rufat, de felicitat?
Sí. Clar, aquí el tema és una mica el concepte d'ordre també, no? Una cosa és l'ordre humà i una altra cosa és l'ordre de la naturalesa, l'ordre universal, no? Jo penso que l'ésser humà sempre busca l'ordre. De fet, existeix un ordre, no? En totes les coses. L'ordre què és? L'ordre és la pauta, la regularitat. I des de temps immemorials, les cultures, les diferents cultures han buscat explicar aquest ordre universal a través de les seves mitologies, a través de les seves cosmovisions, la ciència, per exemple, no? Tots són llenguatges per explicar aquestes pautes, aquest ordre que mou els fenòmens, no? Aquest ordre inherent a l'existència i a les coses, no? Llavors, aquesta necessitat d'ordre, jo crec que això és una necessitat humana, no? Aquesta recerca de l'ordre, i en un sentit més profund, diguéssim, no? Que aquesta recerca de l'ordre és també una recerca d'una harmonització de l'ésser humà amb aquest ordre més universal, no? I aquí aquesta distinció, no, entre l'ordre humà i l'ordre universal, clar, també quan parlem d'harmonia, no tot l'ordre és harmonia. O sigui, de fet, si pensem, per exemple, en els espais, un espai pot estar ordenat per una persona i una altra persona en aquell mateix espai sentir que aquell ordre o aquell espai tan ordenat l'està asfixiant. Per tant, ordre i harmonia no és el mateix. I diria que en l'harmonia sempre hi ha un ordre, però en l'ordre no sempre hi ha l'harmonia, perquè l'ordre producte de la voluntat humana no sempre és un ordre harmònic amb l'ordre universal.
Què en penses, Astrid, i també del fet que efectivament ens podem trobar a casa amb que un dels membres de la parella consideri que l'ordre ha de ser aquest i l'altre també pensi o intueixi que aquell ordre l'ofega?
Doncs a mi, mira, Isabel, m'ha encantat el teu apunt, perquè justament jo parlo tant de que tan dolent és un excés de desordre com un excés d'ordre. Un ordre d'aquests absolutament perfecte, que pot generar fins i tot sensació d'esterilitat, és a dir, que no hi ha vida, no hi ha harmonia.
De laboratori, escèptic.
De laboratori. Per tant, jo, que he visitat al llarg dels meus 15 anys moltíssimes cases, tant he vist molt de desordre com un excés d'ordre que hem hagut d'harmonitzar, és a dir, afegir aquell punt de vida, d'equilibri, d'harmonia, perquè realment la sensació era de no vida.
Diu Marie Kondo que en l'espai de treball, el festival de l'ordre, com l'anomena, suposa reexaminar no tan sols els objectes físics de l'espai, sinó també els aspectes intangibles. Per exemple, per endreçar el correu electrònic, diu que cal revisar quin tipus de missatges hi ha a la safata d'entrada, mentre que per posar ordre al temps hem de saber quantes hores dediquem a cada activitat. En fer-ho, conjuraràs una imatge completa del que tens i de quan ocupa, i en posar atenció als objectes de cada categoria un per un, podràs identificar els que has de conservar i on van o els que han de tenir prioritat. La Mara Ferrer ho té en compte, això?
Totalment. Jo quan no aplico a casa, sobretot, no? Perquè el tema de la feina està una miqueta encara estèril, jo crec que aquí aquest és un camp encara per indagar, no? Però quan ho faig i acompanyo els clients, evidentment que insisteixo en aquest punt, no? Perquè el examinar objecte per objecte no deixa de ser una manera de verbalitzar el que estàs decidint en aquell moment, no? O sigui, aquest diàleg intern que tu t'estàs dient és una manera de verbalitzar-ho. Per exemple, quan es fa un ordre a l'armari, no? I jo els hi pregunto, bueno, i aquesta peça per què te la vols quedar, no? Perquè a més es nota molt de seguida quan hi ha un objecte que t'agrada o no t'agrada, no? O que va amb tu o no. I comencen a sortir les excuses, no? Bueno, doncs per si de cas o... I llavors aquí comences tu a veure quines són les teves pors, si van alineades o no amb el que tu vols aconseguir. Llavors, això mateix que s'aplica en un armari, ho apliques exactament en els objectes del teu escriptori o de la teva oficina o d'on sigui, no? Tenint en compte que a casa, amb teletreball, tots els objectes tu pots prendre decisions, o la majoria, i a la feina presencial amb una altra, doncs hi ha un àmbit que no depèn de tu, no? Però jo crec que és molt interessant aquest exercici d'avaluar cadascun dels objectes tenint en compte què és el que tu vols aconseguir a nivell professional, no? I llavors, en base a això, la persona que tu vols ser a nivell professional triaria aquest objecte, triaria, invertiria temps en aquesta tasca o tindria la safata dels mails tan plena o com la gestionaria, no? I aquí és el qüestionament de tots els hàbits que estem incorporant a la feina.
I també, com diu Scott Sonnenschein, aquest doctor en comportament organitzatiu per la Universitat de Michigan, també fora bo preguntar-nos, doncs, a quines reunions aniríem o a quines no. No corre tant a dir que sí, perquè diu, moltes vegades diu, has tingut mai la sensació que la teva feina seria meravellosa si la gent et deixés temps per fer-la? Diu, jo abans em sentia així sovint. A mesura que la meva carrera explica anava avançant i passava de professor junt acabat de graduat a catedràtic, cada cop em demanaven més i més que participés en activitats que no tenien a veure amb les meves responsabilitats fonamentals d'investigació i docència. I amb la millor voluntat, doncs, els deia que sí, i a poc a poc es va trobar amb l'agenda totalment plena, amb aquesta contradicció, no? O sigui, ajudava els demés, estava content per dir que sí, però no tenia temps de fer la seva feina vertadera. O sigui, aquí també hi ha un tema de gestió del temps.
Totalment, totalment. I la gestió del temps passa per saber dir que no. I saber dir que no, has de tenir també molt clar que, quin és el teu objectiu, quina és la teva missió, quin és el teu propòsit, i a partir d'aquí baixar-ho a terra i o sigui, aterrar-ho de manera que sigui tangible als teus objectius, no? I així t'és molt més fàcil decidir si allò que aquella tasca que et proposen o que has de fer t'acosta o t'allunya del que tu realment vols aconseguir.
Sí, jo el que vull afegir en línia amb el que està dient la Mar és que jo definiria aquest procés d'ordre conscient com un acte de valentia amb un mateix, perquè t'afronta amb les teves pors, les teves inseguretats, i al final és un treball intern d'una profunditat amplíssima.
Sí. Isabel?
Jo afegiria...
Ah, sí, endavant, Mar. Sí, sí.
Perdó, digues, jo afegiria que aquesta valentia és la de ser honest amb un mateix, perquè
totalment.
La tendència de les persones és l'autoengany, no?
Exacte.
I ens creiem que guardant allò, per si de cas ho necessitaré, i en el fons no és veritat, allò no t'agrada, allò no ho estàs utilitzant, no? Llavors, és un acte d'honestedat tan potent que, clar, t'allibera moltíssim, i quan vas lleuger de càrregues aconsegueixes molt més fàcilment el que vols aconseguir per tu.
Tu ets més feliç, Mar, des que vas lleugera de càrregues?
Totalment. Almenys soc més conscient. Més conscient. Val. És que l'àmbit... Abans ha comentat la Isabel, ha parlat del tema de felicitat, i per mi és un tema en el que no hi combrego amb el que s'explica, no potser tant en el llibre de la felicitat de la feina de Marie Kondo, sinó en el primer, de la màgia de l'ordre. Crec que és un tema també de traducció. Per mi el terme felicitat és tan no sé com dir-ho, no? És tan ampli, i realment et prometen la felicitat, i crec que és una qüestió molt interna, no?
Llavors... Val. O sigui, quan és un estat interior, tu no utilitzaries, sí, aquesta paraula.
No, jo no la faig servir molt poquet, perquè és que em ve gran, com si diguéssim, no, el tema felicitat. Llavors, a la traducció jo crec que no s'ha fet una traducció molt acurada del quan ella diu si aquest objecte, per exemple, et dona o no felicitat, no? És l'expert joy que diuen en anglès, no? És més, m'inspira felicitat, però la felicitat ja és una cosa que ha d'estar en mi. Llavors, el que haig de buscar és allò que ja està en mi, que externament estigui alineat amb això, no? Llavors hi ha objectes, doncs, que ja no fan aquesta funció.
Clar.
Però l'objecte en si no em dona la felicitat, no? Perquè llavors
exacte.
I això extrapolable a relacions i situacions, no? Al final tot està dins nostre, i
clar,
si no,
és un goig interior que ja tenim.
Exacte.
I sembla com
exacte.
Que hi anem posant barreres, obstacles, en forma també d'objectes a casa.
Treure capes, clar, de tot això que no ens fa per realment que brilli el que hi ha dins nostre, no?
Isabel?
Seria la puntualització.
Bé, dues coses. Clar, si apliquem aquesta pregunta d'una manera tan estricta, no? Aquest objecte em dona feina o em dona felicitat o no em dona felicitat, això ens porta a un absurd. Ara estava pensant jo, per exemple, en aquests arxius virtuals. Tinc alguns arxius on tinc escanejats documents, el DNI, etcètera. No em dona això, no em dona felicitat. I per això ho elimino?
Total.
Seria un absurd total, no?
No eliminis el DNI, millor que no.
No. Vull dir que no és ben bé el que em dona felicitat, sinó també el que em serveix, el que m'és útil, no? En tot cas, jo el que volia dir és que l'ordre extern és un reflex de l'ordre intern. Hi ha una interrelació entre l'ordre que creem, perquè al fi i al cap, en els nostres espais, els espais on transitem, no? L'espai de la casa, l'espai on treballem, són ordres on hem creat nosaltres aquell, són espais on hem creat nosaltres aquell ordre o aquell desordre, per tant són un reflex d'un aspecte interior nostre, no? I aleshores, quan entrem en aquest procés d'ordenar aquests espais, òbviament el que estem fent és entrar en un procés de qüestionament, no? Intern, no? Doncs de les coses que em quedo, les coses que no em quedo. Per tant, pot ser un procés molt sanador, molt terapèutic, sobretot doncs, en circumstàncies de transició, en circumstàncies de crisi, sí, on necessitem retrobar aquest diàleg intern, veure on estem, què fem amb el passat, qui som, què volem. Llavors, tot aquest diàleg que entablim amb els objectes, no? Ens pot ajudar doncs, a prendre consciència del que volem, del que som, no? Per això que aquesta recerca d'ordre doncs pot ser molt, molt terapèutica també, no?
El concepte de desordre ordenat, tu el contemples, Mar? És a dir, desordres on la persona que n'és propietària sap exactament on té cada cosa.
Totalment. Sí, realment, i sí, realment així, i aquí també entraria el mite de que el desordre fomenta la creativitat.
Clar.
Llavors, clar, i aquí també hi ha molta controvèrsia, no? És que jo així sóc més creatiu i jo això ho respecto molt perquè crec que realment cadascú ha de trobar el punt de l'ordre que el senta bé, no? I que li funciona. Llavors, la qüestió, jo he anat a casa d'algú, recordo una amiga d'una amiga, no? Que em deia, és que has d'anar a casa d'ella perquè és que té un caos i clar, jo li feia preguntes i però tu estàs a gust? O sigui, jo al final convido a que prenguis distància, per exemple, fer una fotografia del teu espai de treball pot ajudar moltíssim i dir, i amb aquesta perspectiva i amb aquesta distància, observar-la i dir, realment t'hi trobes a gust, trobes les coses ràpidament, no et molesta perdre temps, perquè el millor és que no el perds, no? Buscant aquestes coses, tornaries a treballar demà, no? Que això també ho parla la Kondo en el llibre aquest de la felicitat de la feina, no? I amb aquestes qüestions, si tu contestes quasi fermament amb això i estàs convençut, escolta, perfecte. Ara bé, mentre treballes sol, si tu el teu treball creatiu implica d'altres persones, també caldria veure si aquestes persones se senten a gust i tenir en compte una mica i buscar una mica de consens, no? Però sí que realment el respecto, si tu dins del teu desordre tens el teu ordre, trobes les coses, et sents a gust, et sents bé, per què l'has de canviar? No crec jo en aquest tipus d'ordre impositiu, no.
Pitàgores. Amb ordre i temps es troba el secret de fer-ho tot i de fer-ho bé.
Hi ha moments en què Marie Kondo fa referència també a les coses que tenim per picar en l'espai de treball, eh? O sigui, paquets del que sigui, ella diu, de ketchup fins i tot, de sal, eh? Menjar, coses per menjar, diu, en primer lloc hauríem de veure quins dolços tenim, no? Xiclets, etc, si ho acumulem o no, comprovar-ne la data de caducitat, fixar un límit per la quantitat que en tindrem a partir d'ara. És una oportunitat, diu, de dir adéu als excedents i posar ordre a l'escriptori. I forma part d'aquest treball també que comentava abans l'Astrid, no? D'autoconeixement, no? I dir, bé, doncs netejar l'escriptori també vol dir ser conscient del que piques entre hores, eh? I fer neteja també.
Sí, sí, al final és mirar tots els calaixos i començar a eliminar tot allò que ja no volem ni desitgem a la nostra vida.
Pel que fa al món digital, no hem d'oblidar que està al nostre servei. No cal conservar-ho tot, no cal baixar-se totes les aplicacions que trobem. Menys aplicacions, menys distraccions, diu Scott Sonesheim. Recorda que en la teva tecnologia manes tu. Deixa que els avenços tecnològics millorin la teva vida professional i t'ajudin a veure amb més claredat que la feina pot ser una font de felicitat. Quan endrecis els documents digitals, els correus electrònics, les aplicacions del telèfon, començaràs a donar-te que tot això només són eines que t'ajuden a fer la feina i no pas un magatzem on pots desar tota la teva vida professional. Hi esteu d'acord?
Sí, penso que tant les aplicacions com les xarxes socials, no? Al final poden ser molt útils si les saps utilitzar o poden ser lladres del temps.
Sí, Marc?
Totalment, sí. No? Jo també anava a dir que jo, per exemple, en el cas del mòbil, i contradint una mica el que hem parlat de l'escriptori virtual, jo tinc la pantalla sense cap aplicació. Les tinc totes a segones o terceres pantalles, inclús algunes en carpetes, perquè si no les veig, no les faig servir. I llavors me'n dono compte de que no les necessito i això m'ajuda també a fer neteja. No? I llavors si no veig que tinc segons quines aplicacions, no hi entro i no perdo el temps inútilment perquè és molt fàcil
Suposo que no ho fas amb el WhatsApp per això.
No, WhatsApp i Instagram i alguna altra queden fixes, però d'altres sí que queden relegades, no? Però és important.
I tu, Isabel, què tal? Com ho portes a l'endreça virtual? Tens telèfon mòbil, Isabel?
Sí, sí, tinc telèfon mòbil, tinc molt poques aplicacions, pràcticament no me'n baixo cap. Només si és alguna cosa estrictament necessària, amb això no tinc gaire problema. Amb els correus electrònics una mica més, perquè és veritat que es va acumulant com correus electrònics que de tant en tant vas donant, llavors es van acumulant, i darrerament el que faig és que tinc dos correus electrònics, hi ha un que és, diguéssim, el d'escombraries, que és el que dono normalment, i bé, entro de tant en tant, però és que si no et pots sentir submergit per tot això i efectivament crec que roba temps i també roba molta energia, no? És el que dèiem abans quan parlàvem de la neteja de l'escriptori virtual és també un tema visual. El cervell està entrenat per controlar tot el camp visual. Si tu en el camp visual tens moltes coses, ja sigui l'escriptori físic o l'escriptori virtual, tota aquesta, hi ha una part del teu cervell, encara que no siguis conscient, que està ocupada en tenir present tota aquesta informació, i això et roba energia, amb la qual quan més ens desfem de tots aquests continguts innecessaris, més energia també tenim, més relaxació mental.
Bé, estem vinculant també ordre i desordre a la feina, també amb gestió del temps, com ho fa Marie Kondo i l'altre coautor del llibre, Scott Sonnesheim, que diu que quan posis ordre en les teves decisions, centra't en els aspectes que tenen un impacte real. Tot seguit revisa a què val la pena dedicar temps i energia i què has de suprimir, delegar o automatitzar. Les teves decisions es veuran alliberades del desordre associat al nombre excessiu d'eleccions per fer i connectaràs amb els teus verdaders objectius. Tot d'una, decisions en principi complicades et resultaran més senzilles. A l'hora de prendre les decisions més importants, les que t'exigeixen temps i energia, els teus nivells d'implicació i satisfacció augmentaran, sigui quina sigui la tria que facis. Per tant, està clar que l'ordre o el desordre també de la nostra agenda afecta a la presa de decisions.
Bé, jo volia fer un apunt sobre l'ordre i el desordre, no sobre l'agenda, però si, no sé si vols que
endavant,
em faci
endavant,
ara.
Isabel, sí?
És que com que hem parlat també una mica de creació, jo no voldria avui marxar del programa sense dir això, no? El tema de l'ordre versus el caos, no? Uh-huh. En el procés creatiu, i de fet tot pot ser creatiu, no? Ja quan pensava l'altre dia una mica en el programa, que em vaig anar a passejar, em va venir el record de la meva tesi, no? Quan jo vaig fer la tesi, que clar, és un treball bastant ampli, no? I des del punt de vista de l'ordre, clar, quan fas un treball creatiu parteixes d'un cert ordre, una premissa, una hipòtesi, és ja un ordre, posar unes idees en un ordre, no? I aquest ordre és necessari per començar aquell treball creatiu. Però arriba un moment en què si aquest ordre és massa impositiu o massa estricte, és a dir, si imposem massa voluntat en aquest ordre, massa limitador, el procés creatiu s'atura. És a dir, la creació també necessita que en algun moment aquell ordre es pugui trencar, que pugui sorgir el caos. De fet, és com un procés alquímic, no? O sigui, també del caos, el caos també forma part de la natura, de les lleis de la natura, pot sorgir un ordre. I això és molt interessant perquè llavors el propi material, si tu dones aquesta possibilitat de que s'alliberi d'aquest ordre que tu li has imposat com una premissa a priori, aquell material es pot reordenar fent sorgir significacions que ni tan sols havies imaginat. Llavors sorgeix un ordre que és propi d'aquell material i que és molt més interessant que aquell ordre preestablert per tu mentalment. I això, per exemple, doncs, passa en els processos creatius, en l'escriptura, en la recerca, les coses, bé, és com fer, donar la possibilitat de que sorgeixi un ordre invisible, transcendent, que va més enllà de vegades del que podem pensar mentalment.
Clar, perquè l'ordre sorgeix de la ment racional, no? De l'ego,
sí,
també,
clar,
no?
Clar.
I el caos, per dir-ho així, ve d'una bé, potser
de les forces de la natura.
De l'inconscient,
també, no?
Sí. Sí, Astrid.
Sí, que amb el,
després Mar.
Amb el que dius, Isabel, m'encanta. De fet, en el Feng Shui parlem molt de la importància de la flexibilitat, de ser flexibles, d'evitar els extrems, i també depenent de la funció i de l'estat de vida de cadascú. En un procés creatiu, lògicament, necessitem més flexibilitat i també depenent de la necessitat de cada persona. És el que deies tu, Gaspar, no? De que en una casa doncs, hi ha una persona que necessita més ordre i una altra persona doncs, que està més còmode amb un ordre més desendreçat. Bueno, s'ha d'intentar arribar a ser flexibles l'un amb l'altre i trobar aquests espais de convivència còmodes per totes bandes.
Sí, Mar?
No, jo volia puntualitzar també de trobar aquest punt d'equilibri, com deia també la Isabel, no? d'aquest caos i d'aquest ordre, no? Que jo crec que hi ha sempre un punt d'equilibri. Jo recordo una clienta que em va dir, bueno, és que, clar, ara m'has deixat l'armari així també i quan marxi Bueno, quan marxis, doncs clar, quan marxes és que les coses es fan servir, les coses es mouen, és que estan per fer-les servir. I jo és una de les coses que intento transmetre. Per mi, l'ordre perfecte i de revista i de botiga, o sigui, no té cabuda. Si l'has de buscar, perquè per mi és una mostra de rigidesa. Una altra cosa és que t'agradi veure-ho, però és que les coses estan per fer-se servir, per utilitzar-les. Llavors, una casa que tot està, com deia abans també has dit l'Astrid, no? Estèril, no? Tot tan perfecte, tan ben col·locat, una mica com aquella pel·li de Durmiendo con su enemigo, no? De dir, ostres, és hasta psicòtic, no? No, una mica de caos també és vida, no? I jo mateixa també, quan estic treballant, tinc la meva taula, bueno, que semblaria, igual em retiraria el carnet d'organitzadora professional, no? Per què? Perquè després ho recullo, tinc cada cosa al seu lloc, pam, 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 i ho deixes, no? Llavors, i crec perfectament en què s'ha de trobar aquest punt d'equilibri.
Al final del llibre diu Marie Kondo, com podem sintetitzar tot el que hem après? El meu mètode a l'hora de pensar en l'equilibri feina-vida és el mateix que faig servir per endreçar. Comença per visualitzar un ideal, identifica i atresora les coses que et fan feliç i deixa anar amb gratitud les que no et fan feliç. Si tens la sensació que alguna cosa no va bé en el teu equilibri feina-vida, mira de preguntar-te quin seria el balanç perfecte i torna a examinar la manera com vols invertir el temps fent servir els tres passos per endreçar la feina en parella. Primer, copsar la realitat. Pas 2, prioritzar projectes i decidir-ne l'agenda. Pas 3, dividir els projectes en tasques. I esteu d'acord? Sí?
Bé, jo crec que...
Jo crec...
Digues, Marc, digues.
Digues, Isabel. Jo crec que és molt important, i això és una eina que també es fa servir molt en coaching, el tema de visualitzar què és el que vols tu aconseguir, no? Perquè allò és el que et motiva realment en el teu dia a dia. Jo vull aquest tipus de feina, jo vull ajudar a les persones a que tinguin millor benestar a casa o que coneguin millor què és el que els hi passa per dins a través de l'ordre, doncs això és el que em motiva a mi dia a dia. I després és com ho faig, no? Com ho aterro, com ho baixo a terra i com decideixo quines seran aquestes passes. No? I crec molt amb el poder de visualitzar.
Sí, jo crec que així com a través de la recerca de l'ordre, com diu la Marie Kondo, podem fer conscient els nostres propòsits, també és cert que el propòsit que tenim de vida, no? La intenció, això mou les coses i crea ordre. Llavors també és una mica també doncs, confiar en les coses, tenir consciència de quina és la nostra intenció, i això és una energia, és com quan posem una intenció, és com que obrim un camí, i aquest camí ordenarà aquesta energia, ordenarà també els aconteixements, no? O sigui que el propòsit crea ordre també.
L'Astrid va assentir amb el cap dient que sí.
Sí, no, bueno, jo vull afegir també que també no oblidem que Marie Kondo és bueno, d'una cultura oriental, és japonesa, i també les cultures hem de tenir clar que els japonesos són molt metòdics, tenen una forma de ser i d'entendre la vida d'una forma, i que aquí els mediterranis som d'una altra forma. Llavors també hem de permetre'ns no perdre aquesta flexibilitat que, a més, lliga perfectament amb el feng shui, amb l'harmonia, no? I que hem d'estar còmodes. És a dir, un ordre sí, però que cadascú trobi la seva fórmula.
Sí, l'harmonia és, per mi, un concepte superior a l'ordre, no? I estic pensant en aquell pobre llibreter o aquell que tenia aquell bazar amb totes les coses, els objectes antics, que tenia molta clientela, i un dia van i li ordenen tot i es va acabar la clientela, perquè la gràcia era arribar a la botiga i descobrir el teu tresor enmig del caos, no?
Sí. Mar, i a tu et va costar molt, i acabem amb això, et va costar molt aprendre aquesta metodologia com a mediterrània que ets?
La veritat, a veure, clar, jo m'he quedat amb el que m'ha interessat o el que més em va impactar, que primer m'ho vaig aplicar jo, no? Perquè jo sí era una persona ja molt organitzada en el sentit de tenia un lloc per cada cosa, etc, però era acumuladora. I per mi una persona que acumula, bueno, jo sempre ho defineixo d'aquesta manera, és algú que guarda coses a casa seva o que bé no utilitza o que bé no li agraden. O sigui, si tens coses, algun objecte d'aquest estil, ja estàs acumulant perquè els estàs guardant perquè sí. Llavors, per mi, l'impacte de la seva filosofia en certes coses em va sobtar moltíssim. Té una una metodologia, quan ella arriba, doncs, tot un ritual, la buida el bolso, la bossa de mà, no? I com, bueno, ho deixa tot, etc, que per mi és el que deia l'Àstrid, no? Soc d'una altra cultura, però sí que hi va haver-hi dos aspectes, com era el que he comentat primer, que és endreçar per categories, i després, a l'hora de triar, posar el foc en el que sí vull, perquè estem acostumats a posar el foc en el que no vull, no? I deixo anar aquest objecte, doncs, perquè està trencat, ja està passat de moda, no el faig servir i em quedo tot l'altre. Llavors, jo aquests dos conceptes, per mirar la seva filosofia, em van costar molt poc aplicar-los amb una filosofia mediterrània, no? I la resta, doncs, l'agraïment és una cosa que he anat incorporant amb posterioritat i que també amb un tema de l'autoconeixement, no? Que veus que és una eina molt potent. Hi ha una sèrie de coses, però no ens oblidem també, doncs, això, que ella ve d'una cultura molt oriental i podem agafar i beneficiar-se de lo bo que tingui i adaptar-ho a lo nostre perfectament.
Doncs moltes gràcies, Marc Ferrer, ha estat un plaer. Gràcies per haver-nos acompanyat des de casa.
Sí,
ja hem quedat gràcies. Que des del llit, no, des de l'habitació,
no.
Des del dormitori, eh? Sí, podeu trobar més informació sobre la Marc Ferrer a Ordenteràpia. Sí. I també a xarxes socials tens molts seguidors, també els té l'Àstrid Izquierdo a Sincronia Integral. Moltíssimes gràcies.
Gràcies
Isabel Calper Rufat.
Gràcies a vosaltres.
Fins ben aviat.
Fins ben aviat.
Oients i les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.